pel món. Avui amb la Lídia Pelejà.
Bon dia i bona hora. Ens retrobem en el primer programa d'aquest any 2014 del Priorat Cap al Món, un programa que, com ja sabeu, acosta una mica la gent de la nostra comarca que ha anat a viure en altres països. En aquest cas, avui ens trobem amb una persona de Capçanes, una noia de Capçanes, que té 25 anys, nascuda l'any 88, i que ens portarà una mica la seva experiència de viure a l'estranger. Concretament, ella ha estat visquent fins a hores d'ara al Regne Unit. Es tracta de la Lídia Pelejà. Lídia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Si et sembla, comencem parlant una mica de què estudies i què és el que et porta a marxar de la teva terra, del Priorat, pues cap a provar altres coses i altres cultures. Si no ho tinc mal entès, tu deus estudiar aquí a Falset, a l'institut.
Vaig estudiar, sí.
Al seu moment. I comences a estudiar ciències polítiques, no?
Exactament.
A quin any, això?
Això va ser l'any 2006. Llavors, bé, vaig fer els 4 anys a la Pompeu Fabra, a Barcelona, i quan vaig acabar doncs, l'any 2010, hem de pensar que era el moment doncs, de l'esclat de la crisi, que això, doncs, clar, ens havien dit que seria curt i tal, però no ha sigut tan curt com us pensàvem. I tota aquesta generació, diguéssim, que no, que estava probablement molt ben formada, doncs, bueno, es va trobar que no hi havia doncs, això, prou mercat com per abastir, bueno, com per poder treballar normalment aquí, com s'hagués fet els últims 15 anys. Doncs, per tant, això, no? Bueno, vaig tenir la sort de, quan vaig acabar, trobar una feineta, que era una similar en pràctiques, similar en, millorar professionalment, amb una ONG treballant de comunicació i així, però bueno, també era sous, bueno, comences tal i qual, no massa, o sigui, una mica precari. I bé, entre una cosa i l'altra, al cap de 2 anys d'haver fet això, vaig dir, bé, com que el meu anglès no era bo, llavors doncs vaig dir, bueno, escolta, és el moment, no? Si no ho fem amb 23 anys, quan ho farem? I després llavors va ser quan vaig decidir, bé...
O sigui, això estem parlant de l'any...
2010. És a dir, 2010 me llicencio, treballo un parell d'anys a Barcelona i llavors, el 2012, és a dir, ja fa un any i mig...
És quan et prens la decisió de marxar.
Exactament.
Bàsicament, la idea inicial és per millorar el teu anglès. I com recordes aquestes primeres estades, diguéssim... aquesta estada els primers dies a... On te'n vas?
Jo vaig... de fet, encara estic vivint a Stratford-upon-Avon. És una vila que està a 2 hores de Londres, que està als Midlands, al centre d'Anglaterra, i és on va néixer el Shakespeare. Per això és famosa, la ciutat és molt famosa per això.
Tu marxes cap allà i marxes, diguéssim, a l'estada amb una família, que és el que se sol fer en aquests casos.
Exactament. De fet, jo vaig conèixer aquesta experiència d'això de la mobilitat aquesta d'en famílies, també gràcies a una noia d'aquí de Falset i de gent que ho havia fet de la universitat. M'havien dit, sí, tal, bueno, és una forma molt, molt pràctica de fer immersió lingüística en un altre idioma, perquè, clar, estàs amb una família i no en tens altra que parlar l'idioma que parlen ells. I vaig decidir, vinga, va, provem-ho. Però, clar, jo no tenia pensat estar-me ni tant temps ni pensar que estaria tan bé. Per a mi ha sigut una mica, doncs, bueno, tota l'experiència ha sigut realment molt bona. Molt, molt bona.
Evidentment està bé aprendre l'idioma, però suposo que quan arribes allí també t'intentes buscar la vida per a lo millor altres feines o algo relacionat amb el que has estudiat o no és el cas, no ho sé.
Bueno, de fet, jo vaig tenir la sort de que diguéssim, treballava forces hores, però també pagaven molt bé, per tant no m'havia de preocupar per res. A nivell de diners jo estava coberta, cap problema. L'únic tema és que si, clar, estàs fora i dius, a veure, com jo, diguéssim, puc... Perquè si ets una persona una mica inquieta i que t'interessa fer coses i moure't, sí que és cert que pots viure aquest fet de moure't a un altre país com una mica una pèrdua, no? De dir, ostres, que no puc col·laborar tant com ho feia abans, no? I sobretot en aquests moments, doncs, això, doncs, que el país està vivint un canvi. I, clar, jo vaig dir, què puc fer? I bé, doncs, vale, pots fer moltes coses, de fet, eh? Te pots implicar socialment en moltes activitats, a països nòrdics fan moltes coses, però llavors també vaig pensar què es pot fer. I llavors, com que a mi m'agrada molt escriure, vaig començar a escriure en un diari i cada setmana doncs, escric una columna. I bueno, parlo bàsicament de música, de cultura, però bueno, sempre et serveix doncs, per estar continuar en contacte aquí amb la societat catalana, doncs, bueno, saber com va tot. Bueno, és una manera doncs, de seguir el lligam i mantenir el lligam a Catalunya, diguéssim.
banda d'això, a banda del tema d'estar amb la família, fas algun tipus de formació a Anglaterra?
De fet, l'idioma. De fet, exclusivament vaig moure'm allí per l'anglès. És a dir, vaig anar a l'acadèmia, em sembla que feia unes 7 hores a la setmana, i bé, la història era aquesta, era bàsicament viure amb la família i també, clar, evidentment, estàs en un país nou, doncs el que has de fer és viatjar, no?, i conèixer el país, i bueno, i moure't, i conèixer gent, i sobretot no conèixer ni catalans ni espanyols. Aquest és el meu principal objectiu, va ser aquest, no anar ni amb catalans ni amb espanyols.
Uh-huh. I quan arribes, què és el que et sobta més? Perquè quan arribes a una cultura nova, a un país nou, suposo que, encara que tots coneguem, i més avui en dia en la societat que ens movem, una mica a on anem i què s'hi cou en aquell lloc, què trobes, quina cosa trobes novedosa o quina cosa et sobta? O hi ha alguna cosa que tu diries, pues mira, això no m'ho esperava?
Doncs mira, jo una cosa que he après d'Anglaterra i de la gent dels països nòrdics, és a dir, la meva millor amiga era holandesa, he conegut amics alemanys, he conegut anglesos, i després gent d'arreu del món, gent de Nova Zelanda, Austràlia. Jo la cosa que m'he donat més és que aquesta gent tenen, és a dir, ells creuen a nivell polític i organització de la societat, ells creuen que és molt important, doncs, que la gent tingui igualtat d'oportunitats, no? Però també valoren molt, o sigui, què valen les coses. És a dir, al Telenotícies de la BBC, quan tu veus les notícies, quan parlen, o sigui, ells tranquil·lament poden obrir un bueno, les notícies dient, doncs, que el govern s'ha gastat, no sé, o sigui, la notícia estrella és la quantitat de diners que s'han gastat. Per molt que ells creguin que això és important, ells valoren molt què valen les coses i hi ha uns grans debats sobre els governs com inverteixen, com gasten els diners. És a dir, per exemple, el cas d'ara mateix aquí a Espanya i a Catalunya hem vist, no?, que s'han gastat milionades amb l'AVE i amb aquestes infraestructures que al final s'ha vist que no han servit per a res, per amb estacions de pobles de 21 habitants, vull dir, una cosa que és barbària. Doncs bueno, la qüestió és que allà de l'Anglaterra s'està discutint la conveniència de connectar Londres amb Birmingham, que és la segona ciutat d'Anglaterra, i Manchester, que és al nord, i Liverpool, que són ciutats mega grans i mega potents econòmicament, i continua pensant que això no cal que ho facin. Per una part mediambiental, però també per una part econòmica, diuen, no ens cal. I hi ha un debat molt gran, i aquí, qui va haver debat? La gent que va participar? Que se la va deixar participar? Vull dir, el factor aquest dels diners, de dir com importants valen les coses, o quan vas al metge, queda tot molt clar. És a dir, ho tenen i ho gaudeixen, i també els nens tenen molta prestació social, allí quan tens un nen, fins i tot te donen una casa, bueno, si tens problemes, doncs t'ajuden molt, però tenen molt clar, no?, que la idea del que val la cosa és molt important, que jo crec que això és una cosa que hauríem de... Independentment si creus tu que s'han de gastar uns diners, no és un debat ideològic el que estic dient, és a dir, no estic dient que hem de gastar més o menys, estic dient que ja que gastem, com a mínim sapiguem com ho gastem, i discutim per què ho gastem. Això no, jo no crec que això vulgui dir ser de dretes, eh? Jo crec que això vol dir simplement tindre cura del que gastem. Mm-hmm.
Molt bé. Un cop arribes un cop situat allà, el clima també, suposo que és una cosa que allí el clima és molt més humit, hi ha menys sol, gaudeixes d'unes temperatures diferents. Això també suposo que no sé si ho trobes en falta quan arribes allà.
Jo he de dir que he sigut molt afortunada perquè l'estiu aquest del 2013 ha sigut potser el més calorós dels últims 10 o 12 anys. És a dir, jo he estat a 30 graus al Regne Unit, que això ho pot dir poca gent. Jo he tingut sort, a mi el que no em molesta la pluja i no em molesta el fred no era un problema, però a mi el problema és la llum. Perquè heu de pensar que allà ara justament al desembre, el sol és 3:40, 3:45 i ja és negra nit. Clar, i dius, va, bueno, i és que ja sopes, i és que dius, és que clar, què he de fer? No.
Clar, i els horaris, sí. Segurament per aquest motiu, entre altres, els horaris a nivell d'Europa, diguéssim, són molt diferents dels que es porten a la zona mediterrània. Perquè allí quins horaris s'acostumen a fer? Suposo que la gent deu començar més d'hora a moure's, no? I alhora també va més aviat cap a casa.
Bé, el que fan és jornada intensiva, és a dir, tant oficines, normalment, home, clar, algú que té una empresa doncs deu treballar potser una mica més, però la gent, és a dir, els nens entren a l'escola a les 9 o 8, 8:45, i fan intensiu fins a les 3, és a dir, fan una pausa molt petiteta per dinar, de mitja hora, una hora, és a dir, no fem com nosaltres, que parem per dinar 2 hores i llavors enganxem i fem horari de tarda, és a dir, bueno, almenys el que feia jo a Capçanes, allà ho fan tot seguit, i clar, allà a les 3, 4:45 els nens ja han acabat, està tot fet, i llavors, doncs, clar, els pares s'arreglen una mica per, no, pels nens, per anar-los a buscar, i llavors, clar, sopen molt aviat. Bueno, jo sopava a les 5, que és una mica, extrem, no, no ho fa tothom, però la gent acostuma a sopar els nens entre les 6, 6 i mitja.
Però llavors sembla que es tingui que fer tot molt llarg, no? Perquè dius, no tornes a menjar fins a l'endemà a les 6 del matí, per dir alguna hora.
Clar, però normalment el que es fa és, o almenys el que feia jo, doncs si sopes a les 5, 5 i mitja, 6, després el que fas és abans de... Clar, estàs 4 hores més, no vas a dormir a les 7, seria una mica exagerat. I el que fas, doncs això, és menjar alguna cosa abans d'anar al llit, i a l'esmorzar, doncs, a les 7 del matí.
Una altra cosa... M'has comentat que de fred i de coses d'aquestes no n'hi ha hagut molt, però darrerament, la darrera part de l'any 2013, a nivell climàtic ha sigut una mica dur. Si no, vaja, el que hem vist nosaltres a les notícies per aquí és que la zona del nord d'Europa ha comentat ventades, aiguats, hi ha hagut de tot una mica. No sé, suposo que tu que ho has viscut en directe, perquè això, vaja, és el que anomenaven aquí, que hi ha hagut moltes trencadisses, i potser... Del meu record, potser és una cosa que no s'havia produït tant altres anys.
Bé, jo... A veure, allà el que passa és que s'inunden. Els anglesos, el que els passa, com que tot és pla, s'inunden. Quan plou, ponts, rius, vull dir... Passa un parell de cops l'any, la gent, doncs, ja està acostumada, bueno, munten així una mica el sarau, les notícies... Va haver un dia que van dir que faria tan vent...
Unes ventades, també,
sí,
ho anomenaven molt, això.
Van dir que farien un gran vent i al final... va passar llarg una mica, bueno, sí que és cert que allí com que la idea aquesta de comunitat, bueno, Anglaterra no és tan, potser tan, la idea de comunitat no és tan forta com a Alemanya, potser, però pels anglesos això, no, ja que si tenen un problema, vull dir, saben respondre, i la gent, doncs, no, treballen en equip i són bastant eficients, i bueno, quan hi ha algun problema, doncs les notícies se passen un dia, doncs, parlant només d'això, no? Vull dir que en aquest sentit sí que són bastant, bueno, com cal. Jo no sé... No, trobo que no n'hi ha per tant, no sé, jo no sé. Estic acostumada a veure la Riera de Capçanes sobre així, jo què sé, cada 3 anys, vull dir, no sé, no... Un de Barcelona potser sí que diria, no sé, però jo no em sembla tant.
No vas viure de manera traumàtica, d'alguna manera.
No pas.
Si et sembla, parlem d'una altra qüestió que sempre solem abordar aquí al del Privat Cap al Món, i és que és el tema del menjar. L'altre dia, justament l'últim programa, parlava amb un company, amb el Joan Borràs, i parlava una mica de com se menjava als diferents llocs que ell havia estat, perquè ell no viu en cap lloc en concret, però ha viatjat moltíssim, i justament em comentava que ell particularment triaria que el lloc on es menja pitjor dels que ha anat seria Anglaterra. Almenys és el que em va comentar ell, clar, és una percepció personal. Tu com has viscut això?
A veure, jo hi puc estar bastant d'acord. És a dir, si tu compares el menjar que et trobes als pubs i als bars normals, és a dir, si agafes la mitjana de la qualitat del menjar que en un bar normal a Falset, a Capçanes, a Barcelona, pots menjar per un preu de 10 euros, i tu compares el mateix menjar pel mateix preu, evidentment allò que mengen allà dalt és porqueria, ells diuen rubbish, vull dir, molt malament, és... patates fregides, així, amb un peix arrebossat que és congelat. Sí, la cosa en general és una mica fluixeta. Ara bé, els anglesos, el bo que tenen és que al ser un antic imperi, allí tenen gent de tot arreu. I això vol dir cuina de tot arreu, i això vol dir que si et vols gastar calés, pots menjar molt bé i de tot arreu. És a dir, si vols menjar el millor sushi, no cal que vagis a Japó, vés a Londres. Si vols menjar la millor cuina tailandesa, no cal que vagis a Tailàndia, vés a Londres. Si vols menjar la... cuina italiana, mira, no, ja et diria que no ho sé, però allí són tan multiculturals que pots anar i pots menjar d'on vulguis. Uh-huh. I també als supermercats trobes de tot. És a dir, allí vas al supermercat i allí pots trobar des de menjar índia i des de menjar, bueno, polac, que també és una comunitat molt important, uh-huh, mediterrani, pots trobar el que vulguis. Vull dir, que si tu vols cuinar i vols viure a Anglaterra, tu podràs fer el que vulguis igual que aquí baix. Si vols pagar, clar.
I dis-me, però, algun menjar propi d'allà? Jo què sé, el roast beef, no sé, a mi em sona allà. No sé si és una cosa típica d'allà, no sé quin menjar propi de la zona d'Anglaterra o de les zones anglosaxones, diguéssim, sol cuinar allà.
Allà el que fan és, el diumenge, és una cosa que es diu Sunday roast, que és com una mena de... Bueno, és com un... És carn, i llavors ho fan com bullit. Així com ja posen, no sé, posen una mica de pastanaga, posen així verdures bullides, coliflor em sembla que també posen, i bueno, unes Però ja et dic, a mi no m'acaba de fer el pes. Patata també molt al forn, cuinen molt al forn. Cosa que té molt bona sopa, sopes les fan bones. I llavors, una cosa molt bona també que fan és una cosa que es diu bangers and mash, que és, bueno, seria com patata amb llangonissa, que és patata trinxada, i llavors hi posen una salsa i les dues llangonisses al damunt. Això és bo. Hi ha coses que estan bé. Ara, en general, la cuina, doncs no. I ells no valoren tant el menjar com ho fem aquí. No.
I també suposo que allí potser trobes a faltar el tema de la fruita i la verdura, perquè suposo que és molt més difícil, molt més car, evidentment, pues trobar o accedir al que és la fruita i la verdura, segurament. Potser el peix no tant, potser la carn no tant, però fruita i verdura sembla que tingui, que sent aquests llocs més nòrdics, diguéssim, de més difícil accés i més cara, segurament.
Això és cert, és més cara, però, bueno...
Perquè jo recordo que quan vam anar a Suècia, a Noruega, de viatge, això, allí pagaves a tant la peça de fruita. No sé si allí també es fa el mateix. És a dir, no pagaves a tant el quilo com podem pagar aquí, que sempre et surt relativament més bé de preu, sinó que allí pagaves a tant la peça. Te deien un kiwi, tant. I a més, segurament no era ni tan madur ni tenia tan bon gust. Almenys és l'experiència d'una zona nòrdica. No sé si allí es dona el mateix o no.
Jo comprava com aquí baix, jo no he vist, perquè jo m'encarregava de fer la compra on estic treballant, i jo anava i comprava el que volia. Crec que el sistema és bastant semblant, almenys on anava jo. El que passa que jo el que em pregunto, és a dir, jo no he notat diferència amb el tema de fruites i verdures, perquè jo sóc d'un poble, la meva família té un hort, la meva família té terres, la meva família cull i em porta a casa. Jo crec que si jo hagués sigut de Barcelona i hagués anat al supermercat com havia fet fins ara, jo no sé si hagués notat tanta diferència. És a dir, que el punt jo crec que és perquè vens d'aquí, perquè has menjat la millor fruita que pots tenir, i llavors vas allà dalt i dius, ostres, però és que jo crec que algú de Barcelona no menja tan bé. M'entens? Jo no crec que notin tanta diferència. No sé, no sé. No sé.
Una cosa que has apuntat abans, i que quan parles amb gent que ha anat al Regne Unit en general, és el tema dels preus, el tema dels preus, perquè la lliura esterlina, el canvi, etc, etc, implica segurament que ens trobem davant d'un dels, o almenys és el que se sent dir, d'un dels països on el que vas a comprar et resulta més car. Segurament també té a veure amb els sous, no? Evidentment. Però, clar, la gent que va des d'aquí, va a aquell lloc, amb qualsevol lloc del Regne Unit, pues, troba que els preus són desaforats, diguéssim, clar, evidentment, comparat amb l'economia nostra d'aquí.
Nostra.
Com ho has viscut, tu, això, els preus? Per exemple, quan pot valdre un cafè allà? Per dir alguna cosa senzilla que nosaltres puguem comparar amb la zona d'aquí.
A veure, és molt car. Mira, et comparo. No sé els preus de... Perquè allà a Anglaterra funciona molt per cadenes, per aquestes, no? Starbucks, Costas, Coffee, Nero's... Bueno, fas un cafè i un croissant, i a més que el cafè és molt dolent, no és italià, és un cafè estrany, llarg...
Que quasi no té gust.
Aigua, sí, water, aigua. Sí, és com aigua, és una cosa estranya, grossa, i que crema. O sigui, és una cosa que... Jo ho trobo una mica devastador, sincerament. Allí pots pagar tranquil·lament 5 pounds per un cafè mig... O sigui, bueno, un cafè, una tassa mitjana de llet amb cafè, més que un croissant. 5 pounds equivalen a uns... Jo crec que deuen ser vora uns 6 euros, aproximadament, clar. Això no ho pagues ni al Passeig de Gràcia, a Barcelona. Vull dir, sí, realment és més car. El que passa que després la roba és molt barata. I el menjar, si tu pots anar a menjar per 4 pounds, pots menjar. Pots menjar, menjaràs una hamburguesa, però pots menjar. És a dir, sí, clar, surts de festa i tranquil·lament per una cervesa, doncs, bueno, podràs pagar, bueno, vas a Londres i pagaràs, jo soc una animalada, pagaràs 8 pounds o 6 pounds, que això són molts diners.
Sí, segurament el vi, per exemple, o millor si les begudes alcohòliques en general potser són molt cares, dic jo, no sé.
No, jo, mira, el vi, el que els passa als anglesos és que, almenys el que he vist jo, és que no s'acostumen a gastar massa calés amb vi. És a dir, ells tenen exportacions de Nova Zelanda, exportacions de Sud-àfrica, d'Argentina, i són botelles que valen 3 pounds, 4 pounds, i van al vi. Pots suposar quin vi és, la qualitat és zero, és a dir... No, jo crec que no, en general, no és com aquí que diem, ostres, gastem uns 15 euros per una botella o 10, allí no. Allí, bueno, comprem molt barat, com que són un país gran, 70 milions de persones o no sé quants són, no sé, no tenen la cultura de tampoc gastar-se molts calés amb el vi.
Bé, ja hem apuntat una mica el tema, un parell dels temes que solem parlar aquí al del Priorat cap al món, com és el tema gastronòmic, el tema del clima o el tema dels preus en el lloc on has estat vivent. I tu, com a més, com a estudiant de Ciències Polítiques, m'agradaria que em fessis una valoració, doncs, perquè això ho fem darrerament als nostres programes del Priorat cap al món, de com viuen i com veuen la gent de fora de Catalunya una mica, doncs, tot el que s'està movent aquí al nostre país actualment. Doncs, perquè tu facis el comentari, a veure què et sembla, si la gent pregunta o no pregunta, si la gent està interessada en el tema o simplement passen de... I tu, a més, com a estudiant de Ciències Polítiques, suposo que pots aportar una mica més que tot plegat.
A veure, jo justament vaig marxar a l'agost del 2012. Això vol dir que era just un mes abans de la mani de l'11 de setembre, la gran manifestació. Vaig marxar allí, clar, i la gent va sortir, això va sortir a les notícies, ho van donar molt. I a partir d'allí, jo crec que allò va... És a dir, va fer tant allò com perquè la gent digués, ostres, aquesta penya estan, existeixen, però molt, al·lucinant. I llavors, clar, ja no t'he de dir la via catalana al cap d'un any més. O sigui, jo m'he trobat justament els processos més importants que Catalunya ha viscut en termes de, bueno, de polítics d'alliberament o diguem-li com vulgui, de dret a decidir o bla, bla, bla. I és molt bo perquè la gent és bastant llegida. Vale, pots trobar gent que no sàpigui res, però la gent és molt llegida, la gent pregunta bastant. Jo crec que els anglesos, com a tant, us interessa saber-ho i no ho acaben d'entendre, això de dir per què ara es voleu separar i tal, no? Perquè, bueno, és una mica com ells ho viuen amb els escocesos, no?
Exacte, ara t'anava a dir, doncs, ells almenys han donat el dret a decidir als escocesos, clar. Després sortirà el que sortirà, però ho han donat i això una mica des d'aquí és el que s'està demanant, no? Ja que el Regne Unit ho han fet, doncs nosaltres també no volem ser menys, no?
De fet, aquest és el tema, no? Allí dalt, doncs, això ho expliques, no? Tal, que els catalans, doncs, que ens sentim una mica els escocesos d'Espanya, els expliques, doncs, això, que tenim una cultura, llengua i tal, i ells diuen, vale, molt bé, doncs, en plan, doncs, voteu, no? I els hi dius... I ells no estan d'acord, tampoc, que... Perquè ells, per ells, Barcelona és Espanya, i això són molts anys que els hi han inculcat, són molts anys que ho han vist així, per ells, Barcelona és Espanya. Però, quan els expliques, doncs, que això és diferent i tal, diuen, bueno, doncs, voteu, no? I després els hi dius, no, és que no podem votar. I diuen, com que no podeu votar? Els diu, no, és que resulta que el govern espanyol diu que això és il·legal i que si votem, bueno, vindrà els Mossos o la policia, qui sigui, ho treurà les urnes. Clar, la cara que se'ls queda amb aquesta gent, quan els dius que el que vols fer és votar i no ho pots fer, llavors, ells potser no entenen per què ens volem separar, però tampoc entenen que en un país democràtic de la Unió Europea, espanyol, perquè els espanyols en general cauen molt bé i som gent que en general doncs, ens tenen apreci, doncs diuen, aquesta gent què fan? No, tu, la cara que et fan és com... I després t'hi diuen, home, doncs, això no pot ser. Vull dir, poden no estar d'acord amb la independència, però el que no entenen és el principi bàsic de dir com no pots deixar votar una gent que no vol, que vol votar? No, això no ho entenen.
I suposo que també és important que la gent, que els catalans que esteu vivint a l'estranger, feu una mica de pedagogia perquè ens entenguin, i això jo crec que té molt valor perquè... I més actualment que hi ha molta gent que per la situació, com has comentat tu al principi, han hagut de marxar a l'estranger i pues, suposo que tot això obri una mica les ments de la gent que està vivint allà, que podem parlar amb algú que ho ha viscut perquè és la seva terra, diguéssim.
I tant, ells, bueno, en aquest sentit, sorprenen quan jo els dic, no, és que jo parlo tres llengües ara, clar. I diuen, com? Sí, clar, català, l'espanyol i l'anglès. No acaben d'entendre com és que jo sóc espanyola, sé l'espanyol però no l'utilitzo. És una cosa que els has d'explicar i quan els hi expliques després bueno, comencen a fer la idea i al final doncs, clar, ho acaben entenent una mica, no?
Si et sembla, és que el temps se'ns està tirant a sobre perquè passa volant aquest temps que tenim dedicat al nostre programa. Ens agradaria que ens parlessis una mica del futur perquè tenim entès que després de la teva estada d'un any i mig a Anglaterra pues, has decidit fer un nou pas, tornar a marxar, diguéssim, i ens agradaria que ens expliquessis una mica aquest projecte que tens de vida, on has d'anar i per què has pres aquesta decisió de marxar.
A veure, jo fins ara estava fent anglès, estava estudiant anglès i vivint amb una família d'anglesos, m'encarregava dels nens, una feina molt bona, molt maleta, i no és qualificada, però bueno, almenys te permet doncs, fer la immersió que t'interessa. Llavors, quan jo ja portava l'any i mig allí al Regne Unit i no volia... buscar una feina que continués sent una mica el mateix perquè el meu anglès ara ja està bé, o sigui, no em calia estar-me més per això, doncs vaig decidir que, bueno, vaig pensar, on vols anar? Dic, podries anar a Austràlia, Nova Zelanda, vaig començar a mirar el mapa del món i dic, bueno, això és una mica lluny i és una mica car, dic, mirem Europa. Vaig mirar Amsterdam, volia anar a Amsterdam perquè allí la gent parla anglès. I llavors vaig dir, va, si no, doncs Alemanya. Vaig mirar Alemanya, vaig mirar el mapa, vaig parlar amb un amic, li dic, escolta, on me recomanes d'Alemanya? Va dir, bueno, diu, Berlín és maco, diu, però no hi ha feina, diu, i el sud és més productiu, és més ric, però també és més car. Va dir, bueno, Múnich. I jo vaig dir, bueno, Múnich, doncs... Doncs bueno, conclusió, que me vaig a Múnich.
Com a Guardiola, va.
Exacte, exacte.
I diguéssim, quan vas marxes cap allà, ja tens, sí. Tens suposo que pel que m'has comentat, ja has parlat amb un amic, per tant, suposo que tu vas allà sapiguent on vas una sí. mica i tot plegat, és a dir, no és allò de dir, vaig a l'aventura total.
Sí. Bueno, no he estat mai a Alemanya, no he estat mai a Múnich, però bé, clar, tinc amics, tinc ja feina, em apuntaré a classes d'alemany, estaré almenys 3 mesos, si no m'agrada, puc tornar... I si m'agrada, doncs, aprendre alemany. I m'estaré, doncs, no sé, un temps.
O sigui, ara, de moment, és un, com fer un KitKat, sí. diguéssim, per poder aprendre també un altre idioma.
Sí, la clau és aquesta, l'idioma, l'alemany.
O sigui, una mica, aquesta és la idea inicial, doncs, per ampliar sí. una mica el ventall d'idiomes coneguts, que sempre és important. I després, un cop estiguis allà, doncs, prendràs la decisió de si continues allà o no. I m'has dit que el tema de feina allà tens alguna cosa.
Faré el mateix amb uns nens.
O sigui, vas a fer de, com li diuen això?
Nani o au pair o bueno, hi ha molts noms,
sí. O sigui, vas una mica fent la mateixa el mateix que s'ha estat fent a Anglaterra, doncs te'n vas a fer-ho allà, doncs precisament per a dependre l'idioma. I un cop allà, doncs decidiràs el que pots, si vols continuar allí o te'n tornes al lloc on estaves. Planteges de tornar cap a la teva terra, de moment?
A veure, jo quan vaig arribar el dia 21 vaig dir, no vull tornar ara. Però clar, ara porto jo una setmaneta o 2 setmanetes i dius, ostres, hi ha coses que estan molt bé. Ara mateix no crec que torni. M'hauria d'agradar molt poc Alemanya com per dir torno, perquè crec que sóc jove i ara idiomes són bàsics, importants, i tampoc crec que hi hagi grans expectatives d'una gran feina a Barcelona. Per tant, no ho sé sobre la marxa.
Perquè també el tema de que, clar, tu tens uns estudis que suposo que, clar, el tema de poder-los utilitzar en altres estats i tot això, suposo que pel centre de la comunitat europea suposo que són tots homologats en principi, no? Però bé, suposo que quan un ha estudiat una cosa doncs, també li agrada poder utilitzar els estudis que ha tingut, no? I que ha fet.
Jo, ja és una mica per això, perquè jo realment no tinc intenció de buscar feina, bona feina. Jo no vaig allà per viure, per pagar pisos i pagar... No, jo vaig allà per aprendre l'idioma, com vaig fer al Regne Unit. Si hagués volgut buscar feina, ja m'hagués quedat al Regne Unit, perquè el meu anglès ara ja és bo. Ja hagués pogut buscar feina de lo meu al Regne Unit. Però jo no vull això. Jo el que vull és aprendre idiomes ara. Per això me'n vaig a Alemanya. Vull dir, no, ara mateix no prioritzo el fet de cobrar més diners, jo el que prioritzo ara és aprendre idiomes.
Ara estàs en el tema formatiu,
totalment,
bàsicament.
Totalment, és a dir, la prioritat és aquesta.
És a dir, encara els teus plantejaments de futurs, bàsicament, és en tindre una bona formació i després, en tot cas,
exacte.
Com que ets una persona jove, ja decidiràs on pots utilitzar aquesta formació que tinguis.
Exactament.
Bueno, Lídia, el temps ens està exhaurint. Moltes gràcies per haver estat aquí als estudis de Ràdio Falset, perquè malgrat que estàs vivint a Anglaterra, ara estàs passant uns dies per aquí a la nostra comarca i per tant et vam convidar i tu amablement ens vas acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies per haver estat aquí a Ràdio Falset, que també és la ràdio de la comarca del Priorat, i que et vagi molt bé per Alemanya.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand Pi. Ens podeu tornar a escoltar demà diumenge i dimarts al vespre. Ara us deixem amb l'informatiu cap de setmana, amb el Jordi Solde.